Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
9:38, 4:38 amb aquesta música relaxant, amb aquesta música que ja mos posa en un to específic d'escolta i d'amplificació dels nostres sentits. Donem la benvinguda a Vanessa Parellada, la psicòloga que cada 15 dies, els dimarts, intenta abordar qüestions importants en el nostre dia a dia per la nostra salut psicològica, per la nostra salut mental. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un dia, no sé si ets futbolera, tu.
Sí, estic preocupada per avui.
Sí, ets futbolera, a més a més crec que la teva boixa també li va molt, el futbol.
Sí, sí, està, ja fa dies que està patint.
Ja està, els col·legs arran, en aquest cas, ja de fa molts anys, una emissora concreta de ràdio, que va posar de moda un concepte que és l'anaconda, que és l'anaconda, que és aquesta serp que se'n menja els nervis per dins,
sí.
I que va creixent a dins de teu tots els dies, així passaria, si fos el del Madrid, passa avui amb els del Barça, perquè tenen partit avui, ja fa dies que estem nerviosos amb una setmana molt futbolera, perquè tenim aquests partits a semifinals de la Champions, tenim el diumenge, Barça-Madrid, però sobretot tenim el partit del Formentera aquest diumenge, en el qual es juga l'any que ve.
Ostres, és veritat, no hi pensàvem, aquest.
Es juga el campionat de Lliga, es juga l'any que ve ser a la quarta divisió espanyola i jugar a la Copa del Rei també l'any que ve. Només l'únic que ha de fer és guanyar aquest diumenge a les 12 al Municipal contra el primer, el líder.
Tothom anima.
El Poblenç, tothom anima.
Per nosaltres el líder és el Formentera, hem de procurar que ho sigui per tothom.
El líder de la classificació, però, és el Poblenç, un equip molt potent i que vindrà aquí
a donar-ho tot, clar.
A donar-ho tot i a quedar, a no perdre la primera posició que ara té.
Si guanyem d'un gol... Aquí ens trobaran.
Vanessa, escolta, de què parlem avui?
Alguna vegada t'has preguntat quantes vegades al dia revises les teves xarxes socials?
Mira,
sense
jo les xarxes socials actualment em vaig treure de Twitter, perquè perdia molta estona i a més em feia pitjor persona, clarament, sobretot perquè, sí, em va passar el mateix al Facebook fa anys, que també me'l vaig llevar, i faig servir el de Ràdio Illa, perquè, és
perquè
molt important,
últim.
És una eina molt important per la ràdio, i el Twitter, arran a la deriva d'Elon Musk, que des que el va comprar, tots els continguts que rebia no m'agradaven, de violència, d'unes ideologies concretes, i me'l vaig llevar, m'ha costat, ha sigut com... n'era addicte, i el revisava, i entrava moltíssim. Actualment, de xarxa social, si WhatsApp em faig servir com a eina de treball, l'utilitzo moltíssim, cada dia jo et diria fàcilment entre 35 i 40 converses entre persones.
M'ho crec.
Entre 35 i 40 persones diferents converso, però la que sí que faig servir és Instagram.
Sí.
I Instagram, mira, que entrar, jo no n'hi entro tant, Si penjo alguna cosa, hi entro més. Però si no hi penjo res...
No ets d'entrar a mirar i a passejar un ratet.
No, fa uns anys potser sí, però ara avui en dia no. 4 o 5 voltes al dia, 3 o 4 voltes al dia, però no m'hi passo massa estona.
Doncs, segons dades del nostre país, d'Espanya, el 85% de les persones que naveguem per internet utilitzem xarxes socials, seria com uns 30 milions de persones, i el promig diari...
30 d'Espanya.
Sí, sí.
O sigui que un 70% de la població del país.
Exacte. I el temps promig diari que dediquem en aquestes plataformes és més o menys 1 hora i 54 minuts. Gairebé 2 hores.
Ah, no, el que sí que faig, disculpa, no he sigut sincer, perquè sí que entro a mirar, però de vegades... El que sí que faig a Instagram és mirar Reels, mirar històries.
Ah, ara en parlarem d'això, de l'escroll infinito.
De l'escroll infinit, que ja em té molt calat, el...
Oh, i es cansaven tant.
Em té molt calat, diríem, l'algoritme.
No tinc la sensació que saben el que penses?
No sé...
Perquè dius, jo no ho he dit a ningú, això, que estic pensant. Com sap que estic pensant això? Perquè dius, bueno, el micròfon...
M'han escoltat dir alguna cosa...
El micròfon, no, però és que jo no ho he dit. Com me llegeixen els pensaments?
Mira, Vanessa, jo m'aixeco a les 6 del matí i no aturo, això és tot la setmana que tinc nens i amb la feina i vinc aquí i tal, qual, i no aturo. I quan arriba la nit faig un gotet d'alguna cosa i de vegades, sí, dic que no tinc temps de veure cap pel·lícula, estic massa cansat per llegir i començo a mirar l'Instagram i ja sap perfectament l'algoritme el que vull.
Et diu bona nit, que Bernat.
Sobretot són vídeos de jo reconec, de càmera oculta. O sigui, jo vull veure
m'encanten també aquests. Vídeos de caigudes, de gatets i de receptes.
De caigudes, vídeos que fa pets i com
reacciona la gent.
Com reacciona la gent amb la
vídeos
càmera.
En ascensors,
vídeos en ascensors, bueno. Tota aquesta mena de coses que no em fan, o sigui, que fan que jo rigui una mica,
sí.
Que no hagi de pensar en res.
Exacte.
I que rigui fàcilment.
I a més, reconec. Com que ho fem amb el mòbil, això fa que encara en fem un ús, que l'accés encara sigui més immediat i més fàcil. Per tant, com tu deies, estem enganxats a les xarxes. En principi, les xarxes com a tal no són intrínsecament negatives, però avui analitzarem si són enemigues o aliades. Val? En principi, ben utilitzades poden ser una eina poderosa per benestar psicològic.
De benestar psicològic, eh?
Clar, perquè permeten tenir connexió amb altres persones. A vegades tenim persones lluny, a vegades coneixem gent, fins i tot, que després han arribat a ser grans amigues i les coneixem per xarxes. Per tant, això seria una cosa positiva, no? Et permet tenir vincles amb persones afins a tu.
També. Permeten... O fins i tot els que vivim fora, no? Lluny de...
Tenir relació amb la família, enviar-nos coses amb les germanes, amb els amics que tenim lluny. També ens permet l'accés a informació en temps real, notícies, informació, recursos educatius. Avui en dia les notícies són més difícils de controlar perquè hi ha tot aquest oceà de xarxes que allà hi ha de tot, no? Entreteniment i descobriment de noves tendències, sigui d'humor, de música, d'art, de creativitat, perquè a més l'algoritme et recomana coses semblants a les que tu ja has vist i pots descobrir grups de música en xarxes que no coneixies i també pot ajudar a tenir un sentiment de pertinença a comunitats afins, no? Que hi hagi alguna comunitat digital a la que tu puguis compartir interessos, valors, experiències vitals. Per exemple, una persona que té una malaltia poc comú i que en el seu entorn no té ningú amb qui parlar o que no hi ha cap associació de familiars, doncs potser pot trobar per Instagram grups de recolzament que no existeixen prop seu. Per tant, ens dona accés a coses que quan nosaltres érem petits i petites, avui en dia et ve, recordes, talareges una cançó i la trobes al moment, si vols. En canvi, abans, igual podien passar anys que
claro.
Tu sabies una cançó, aquesta cançó, aquest
aquesta,
anunci,
sí,
de qui
sí,
és,
sí.
Qui l'ha fet, no? I avui en dia ja la sabem, no?
Xassen.
Hem resolt dubtes de la infància gràcies a les xarxes avui en dia. Però també hi ha riscos psicològics associats, que són sobretot els que destacarem avui, no?
Ara.
Quan tenim un ús desregulat o inconscient d'aquestes plataformes i tenim un ús desmesurat, i poden haver conseqüències negatives a la nostra salut mental. La primera és la comparació social. Quan veiem publicacions idealitzades, aparentment perfectes, si hi ha algú imperfecte, no ho publiques. No publiques la foto de la croqueta que se t'ha trencat a la paella.
Jo un cop vaig col·locar, saps què vaig fer? Em vaig revelar i en l'Instagram, que és aquest món ideal on tothom projecta doncs, la seva vida diària.
Ets un punky virtual.
Sí, vaig fer una cosa que va ser els meus fills jugant a la Play.
O sigui, normalment
a l'Instagram hi ha nens jugant amb jocs de fusta o llegint...
I vas marcar un gol a la...
I vaig posar una foto jugant a l'Instagram,
a la
Play.
Amb les seves pròpies eines, amb les seves pròpies armes.
Això és la realitat. Els nens juguen a la Play, juguen al FIFA, juguen al Fortnite.
Sí. Tenim grans i ens passen coses, però en general...
Però no agrada,
Les públic... No te la van vetar o, bueno, no va ser viral.
No hi ha tant likes.
No va ser viral.
No hi ha corazones.
Aquesta és una altra, però bueno, és veritat que quan ens acostumem en aquesta perfecció i la normalitzem com si allò fos lo normal, ens portem ens comparem amb estàndards que són irreals i ens podem arribar a sentir que no estem a l'alçada, no? Que el problema el tenim nosaltres, quan no és així. Nosaltres som la majoria i aquesta idealització és irreal, no? Per exemple, i això a més és una cosa que molta gent segur que s'hi sentirà identificada, una dona que acaba de ser mare, no? Totes les inseguretats que tens quan acabes de ser mare, si segueixes influencers de maternitat...
Ui.
Aquesta combinació pot ser mortal.
Mortal, no?
Per tant, això de no sentir... O sigui, ja d'entrada mai sents que estàs a l'alçada com a mare. Menys si acabes de ser mare per primera vegada i damunt et compares amb aquestes mares d'internet que no se'ls hi mou un cabell de puesto.
No sé com, que estan beníssimes, que estan fetes una meravella.
En plan, oh, ja, a veure si vull recuperando la figura. I veus aquell ventre que jo no l'he tingut ni amb 15 anys, no? I tu acabes de parir, o sigui, fas molta ràbia. Però si pensem... que això és el que hauria de ser, tu et sents que no estàs a l'altura, no? Que no estàs arribant.
I també per l'altre extrem, no? Si, jo què sé, doncs tu no has pogut de mamar el teu fill pel que sigui, i tot és...
Tota la pressió.
Tu has seguit durant temps doncs, a les xarxes socials, a Instagram, doncs grups, doncs,
d'aquesta maternitat més natural,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
Està molt bé reivindicar-la per no penalitzar-la, però no penalitzar les altres, no?
Tu no pots pel que sigui.
Sí, sí, sí. O perquè no vols.
I això també és una càrrega, una pressió mental per les dones.
Doncs aquesta pressió alerta amb les xarxes perquè un altre efecte, evidentment, és directe, que és afectació de l'autoestima. El que dèiem, no? El número de likes o comentaris es pot convertir en una mesura d'autoavaluació, no? Com és que aquesta foto no m'han donat tants likes i en aquesta persona
sí?
O sigui, acabem generant dependència d'aquesta validació externa, que al final són likes, que moltes vegades donem sense ni pensar.
I ens acabem pensant, Vanessa, que l'Instagram o el Facebook són el món real.
Sí, i no és veritat. I que aquelles persones que ens donen like realment els agradem nosaltres. I no és veritat. A lo millor els agrada aquella foto, a lo millor els agrada el text, a lo millor no saben ni el que estan llegint i simplement veuen que ets tu i li donen like.
Hi ha disparadors professionals de likes, eh?
O sigui... Ostres, ja el que em faltava per sentir. Però això, igual els adolescents, per exemple, que estan en una edat molt sensible, pot sentir-se més rebutjat potser que un adult que pot generar aquesta consciència o aquesta autocrítica. Doncs una persona amb una edat més sensible, en la que estem desenvolupant una part important de la nostra identitat, si ens sentim rebutjats perquè la nostra selfie no té moltes interaccions, doncs acabem generant un problema que no existia, no?, abans d'aquesta interacció. I això que deies tu fa un moment, això de l'escroll infinit, les xarxes estan dissenyades per alliberar dopamina amb cada notificació i això reforça l'ús constant d'aquestes xarxes, no? I això és el que es coneix com a scroll infinit, la recerca constant de novetats que activa circuits de recompensa en el nostre cervell. Per tant, és molt fàcil que entris a mirar una cosa, et distreguis mirant un vídeo de caigudes i de cop miris el rellotge i ha passat una hora i dius, però no és que no he fet res. Només passar, no? I llavors també hi ha un altre efecte que és el FOMO, que és el Fear of Missing Out.
Tu saps que en aquest cas... l'inventor de l'escola infinita, i això està en un documental i intervé doncs, durant una entrevista, no pot dormir, se n'empenedeix.
Ja.
Té un
càrrec. Té un càrrec de consciència.
Molt
no?
gros.
De fet, els fills d'aquests grans creadors de xarxes no tenen mòbil, ni tenen tauletes, i estudien en escoles amb paper i llapis,
paper
i amb llibres
llapis,
físics.
Sí, amb cuinetes.
Cuinetes de fusta.
No
ho pengen, eh? Aquests no ho pengen, però per un altre motiu.
Oye, això de FOMO, que deies, a mi em passava amb el Twitter.
Clar.
No podia estar ni 20 minuts sense saber si havia passat alguna cosa al món.
Això és el que vol dir, no? La fear of missing out és la por a estar-nos perdent alguna cosa important. I aquesta por genera estrès, aquest sentiment d'angoixa per no estar present en el que els altres comparteixen. Un dia que no quedes, o sigui, totes les amigues queden cada dimarts, cada dijous, i tu un dia no hi pots anar i pengen stories i tu, ai, jo no hi he sigut avui, per exemple, no? Això pot passar. Aquesta sensació de ens estem perdent alguna cosa, a més la gent penja les coses... Igual aquell moment d'alegria i aquella foto ha sigut un minut de tota la quedada i sembla que hagin sigut una disbauxa durant 3 hores, no? O sigui, és aquest engany de pensar que és un reflexe, com tu deies, de la realitat, i no, és una selecció de moments perfectes fent veure que allò és sempre així quan no és veritat, no?
Sí que és veritat que és una extensió nostra.
Sí.
És una extensió, més nostre, però no li hem de donar potser el pes i el valor que li
donem. Hem d'anar alerta amb algunes senyals que ara les direm, no? Si tu tens canvis en l'estat d'ànim després d'usar xarxes, que tu ho vas detectar en Twitter, no? Que estaves més irritable, però una persona que detecti que quan després d'entrar en una xarxa està més trist, per exemple, entres a Instagram i quan surts estàs com més desanimada, no? O entres a Twitter i quan surts estàs més irritable. Doncs aquests canvis en l'estat d'ànim després d'usar xarxes és una senyal d'alerta a la que hem de prestar atenció de que allò no ens està fent bé. Dificultat per concentrar-nos o conciliar el son. Si estàs fins a les 2 de la matinada enganxat a les xarxes, és que estàs enganxat, que no ha sigut un ratet de m'entretinc 20 minutets i em poso a dormir, sinó que no has pogut deixar de fer aquest scroll infinit, no? Aquesta revisió compulsiva del mòbil sense un propòsit clar. Tens el mòbil al costat i no t'ha arribat res, però entres.
Ah, sí, entres.
Entres, mires...
O de vegades et creus que sents la vibració.
Exacte.
Això passa.
Ai, m'han dit alguna cosa. O algú que té un so com el teu.
No. O directament en el pantaló.
Sents la vibració
que
i dius...
No hi ha
set. Com els membres fantasmes aquells, no?
Els membres fantasmes, sí.
Doncs això ens passa que a vegades entres i dius que no sé ni per què he entrat i he mirat el correu, Instagram, el WhatsApp, Telegram i no tenia cap notificació. Aquesta és una altra, no? Jo quan veig notificacions he d'entrar perquè surti el globus de les notificacions. No m'agrada tenir 1.000 globus a la pantalla, però bueno, això ja és una altra cosa. I sentir-se depenent de les notificacions per estar bé. O sigui, tenir notificacions, que la gent et digui coses, sentir que et fa falta que hi hagin, quan entres a Instagram, notificacions de likes, notificacions de missatges, notificacions de converses. És com algú que et dona aquella sensació d'alegria, no? D'estar bé. Per tant, quines estratègies podem fer servir per tenir un ús més saludable del mòbil? En primer lloc, per combatre aquest scroll infinit, fer el que se'n diu un mindful scrolling, o sigui, usar les xarxes de manera conscient. Preguntar-te per què hi entro, què hi estic buscant, per què, com em fa sentir això, per exemple, el que tu has dit fa un moment. Al vespre, em ve de gust, entrar, un ratet, perquè busco això...
Quan ja s'ha acabat tot?
Quan ja s'ha acabat tot el dia, és com aquell ratet, com aquella galeteta que et menges abans d'anar a dormir, que això tampoc hauríem de fer, i vam escoltar el Víctor, o fa uns dies, en Víctor Noguera, i vaig treure punts, i això de la galeteta no hauríem de fer en cap moment del dia, però bueno, això és un altre espai. Però sí fer aquest ús conscient de què busco en aquesta xarxa, per què busco això, com em fa sentir, i establir límits de temps, també. Hi ha aplicacions que ajuden a reduir el temps de pantalla si tu consideres que hi passes massa temps. Per exemple, Forest, Digital Wellbeing, Freedom, són aplicacions que t'ajuden a reduir el temps de pantalla. Tot això estem parlant d'adults, eh? Un dia podem fer un programa només de joves, però bueno, avui ens centrem en general, no? Depurar el contingut, això és molt important. Si tu saps que hi ha comptes que quan has entrat després et sents pitjor, perquè és una cuinera que fa unes presentacions que no les has vist mai a la teva vida.
Mutejar.
Sí, deixar de sentir comptes que et generen malestar. Si són amigues o amics que dius, ostres, que si els deixo de seguir potser es pensaran que m'he enfadat amb ells, bueno, doncs els muteges perquè no et surtin les stories o les publicacions. Prioritzar les que t'aportin valor. Informació útil, benestar emocional, doncs, en el meu cas segueixo molts comptes que tenen a veure amb psicologia, per exemple. No? Doncs aquestes sí que m'aporten un valor, una informació útil, i llavors fomentar el contacte real, el cara a cara, l'estar amb gent presencialment. Les relacions presencials segueixen sent fonamentals per la salut mental i intentar que quan quedem amb gent no estiguem quatre persones cadascuna amb el seu mòbil, sinó realment parlar entre nosaltres o fins i tot proposar-nos doncs, aquesta sortida, vinga, tothom amb el mòbil amagat o avui sense mòbil, que això és molt difícil de fer, aquí ens en donem compte de lo enganxats que estem. Quan algú et diu, anem d'excursió però que ningú agafi el mòbil. Perdona, no puc fer això.
Quan anem a sopar i mòbils no damunt la taula.
Per exemple, perquè és molt fàcil...
Mira, t'explicaré una cosa. A casa... Els fills van al bany a fer.
Ahà.
Haig d'anar a fer caca.
Sí.
Diuen, t'estic explicant una interioritat.
Bueno, però
que
no sortirà d'aquí.
La caca, si es fa amb mòbil o amb tablet, té una durada d'uns 35 minuts. Si no es fa amb mòbil o amb tablet, 5 minuts.
Clar.
És una cosa...
Sí, sí, sí.
És una cosa sense mòbil, tu, el trànsit, diríem, intestinal...
En 5 minuts en té prou.
És rapidíssim.
Doncs fixa't la proporció de 5, passem a 35, és multiplicar per 7 la durada,
35,
però bueno,
però,
que segurament podrien ser més, fins i tot. Però imagina't això doncs, en tot el dia, no? Les activitats que podríem fer, a posar-nos a dormir, que trigues un quart d'hora,
sí, sí.
Doncs multiplica això per 7 i és segurament el que tardaràs si en comptes de posar-te a dormir amb un llibre o amb una sèrie o el que sigui, millor un llibre... doncs estàs amb les xarxes, no?
Amb un llibre, depèn de com si has treballat tot el dia...
Amb un llibre, una pàgina.
Jo són 4 pàgines.
Veus? Ho tens calculat.
A la nit ho tinc calculat. Són 4 pàgines i...
I ja està. Doncs aquesta seria una altra estratègia, reservar temps sense pantalles, no? Una hora al dia sense mòbil. Per exemple, el que deies tu, quan dinem, o abans d'anar a dormir, o utilitzar aquesta estona doncs, per caminar, per llegir, per xerrar, per desconnectar... Això del mindful scrolling que hem dit fa un moment i lo de les notificacions, jo tinc un amic que ho fa i és, jo crec que ho faré també. No té notificacions activades de WhatsApp. Si li has de, ell diu, sempre diu, és que si me tienes que decir algo, llama, no? En Francesco, precisament. Francesco del Formentera.
Francesco Battaglia.
En Francesco Battaglia no té activades les notificacions. Jo també estic dient una individual, bueno, suposo que ho sap tothom.
Francesco.
Un abrazo des d'aquí. Doncs ell no té activades les notificacions de WhatsApp, i com ell, molta gent, eh?
Pobre,
no...
Francesco, és que ell tracta, jo et diré, amb 300 o 400 famílies.
Suposo que per això, llavors ell, de tant en tant, quan la seva feina li permet o quan fa una pausa en el que està fent, entra, o sigui, fa un ús conscient de la informació. Llavors contesta a les persones que li han enviat un WhatsApp quan ell decideix que pot. No? Quan ell decideix, estem centrant la conversa aquí amb ell com a exemple, però és que em sembla una molt bona pràctica, no? De controlar tu l'ús de les xarxes i no que tinguis una notificació i això faci que ho deixis tot, que deixis d'estar amb la teva filla, que deixis d'estar pendent de la cassola, que deixis d'estar pensant o fent el que estaves fent, notificacions desactivades i tu, de tant en tant, mira si tens alguna cosa i contestes la que sigui més urgent o el que sigui, no? És veritat que quan som pares igual ja és més difícil de fer això, no? Perquè doncs, entre pare i mare doncs, hi ha coses que igual sí que han de ser immediates, no? I que les has de dir. Però bueno, deixar avisat, no les tinc activades, si no et contesto, doncs truca, per exemple, no?
Jo per exemple, tampoc, eh? No em surt res del WhatsApp i llavors, doncs... Hi entro, per si vull mirar si m'ha escrit algú d'aquí una estona, però aquesta estona no vull que el mòbil em digui res.
Clar.
Hi ha gent que directament segueix tenint un Alcatel, un sí. Nokia, de l'any 99,
sí.
un molt conegut és en Sergi Pàmies,
sí.
L'escriptor i també doncs, crític de cinema, articulista, columnista,
sí,
diaris,
sí.
I a més col·laborador en ràdios, i a més... personatge molt radiofònic des de
sí,
fa 30 anys.
Sí, i és un personatge, també.
Sí, sí, molt interessant. El
molt.
Ell no té... ell ho diu, un Nokia, un Alcatel d'aquestos immortals.
Sí, sí, sí.
Immortals, absolutament immortals.
Bueno, encara el té, no?
Encara el té. I diu que no, que ni WhatsApp, ni xarxes, absolutament res, ni YouTube, res. Bueno, si vol entrar al YouTube, doncs entra en un ordinador.
Clar, això és el que dèiem fa un moment. Com que tot això ho fem des del mòbil, és molt més fàcil que generi aquesta addicció, no? I amb els nens i les nenes s'ha d'anar molt alerta. Això que ha fet el Sergi, per exemple, d'agafar-se un mòbil sense xarxes, també és una bona pràctica. Si volem que els nostres fills i filles estiguin connectats, perquè avui en dia, doncs, és veritat que no hi ha cabines, no? Abans podies trucar des d'una cabina a casa perquè et vinguessin a buscar... I ara és difícil trobar una cabina de telèfon per avisar els pares si s'ha anul·lat la classe de X i t'han de venir a buscar, doncs està bé que tinguin un mòbil, però un mòbil sense internet, per exemple, com aquest d'en Sergi, que només puguis enviar i rebre trucades, com a molt algun SMS, però sense xarxes, perquè tot això que estem dient per adults es multiplica fins a l'infinit quan parlem d'adolescents. Hi ha joves que tenen mòbil des de molt petits. Mòbil
molt petit, sí.
amb totes les xarxes que generen addicció en un adult. Imagina't en un nen o en una nena, no? i l'efecte que genera en un adult es multiplica, no? L'efecte damunt l'autoestima, damunt la comparació, damunt el son, damunt la irritabilitat, perquè també costa més fer aquesta autocrítica que estem fent avui nosaltres, no? Per part d'un nen o d'un jove, no? I aquest sentiment de pertinença, aquest FOMO que hem dit encara és més acusat, o sigui, tot això es multiplica en els casos dels nens i dels adolescents.
El que sí que és un espai, sobretot, i això ho he estudiat, és un clàssic i està molt manit, o com castellà diu manit, o molt, diríem, no sé, com sobreutilitzat aquest Byung-Chul Han, no? Aquest filòsof alemany sud-coreà, que és el que potser ha teoritzat més la nostra societat, doncs, de les xarxes socials, i ell, bueno, és com és un món fantasiós que acaba sent real, no? És un món de projeccions. És un món on projectem. On projectem un món que de vegades no té res a veure amb la realitat.
No.
I si rasques una miqueta, no? O gent pròxima a tu i tal, saps perfectament que té un món a dins, familiar, o el que sigui,
sí,
dur,
sí,
o el que sigui, doncs, amb crisis o problemàtic, o el que sigui. I, en canvi, el món que projecta a fora...
És com els Sims, no? Que fas aquell joc de quan eren petits, que jo no he sigut mai massa de jocs, però que generes una realitat com paral·lela, no?
I, clar, això, aquesta dissociació, aquesta fractura, sí, entre la realitat, doncs, de xarxes i la realitat, diríem, física... Clar,
és un contrast tremendo.
Ser...
O persones que es troben amb tu pel carrer, no, t'he de demanar cita perquè estem fatal amb la meva parella, llavors veus stories de hashtag sempre junts o hashtag tot superbé i dius, ostres, realment a vegades necessitem com afirmar coses com perquè passin, no? Voldríem que fos així, no? En castellà diuen dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
O el viatge, no? El viatge avui en dia...
Si no el pots instagramear, no moc de casa.
No hi has estat.
Exacte.
Si tu no... A veure, si tu has estat al Louvre però no penges una foto al Louvre, és com si no hi hagués estat.
Clar.
Però per tu mateix.
Clar. És que també és veritat que a vegades comencem a tenir internet o Insta o alguna xarxa com a catàleg de fotos de coses,
sí, sí,
i com a... Però al final, que no t'esclavitzi, no? Que no acabis sent tu, que no estiguis tu al servei de les xarxes,
sí, sí,
sinó no, que les xarxes estiguin al teu servei.
Això també s'ha quedat, això també s'ha teoritzat, no? Com som... com estem esclavitzats. Tots fets, sí, aquesta paraula, com el sistema, a través de les xarxes socials, doncs ens té agafats per allò que no sona i nosaltres, i a més a més que els donem un rendiment econòmic, els,
sí,
donem,
sí,
tota informació sobre nosaltres i sobre el que ens interessa i sobre el que volem comprar, perquè l'Instagram és de franc, el,
clar,
Facebook és,
clar,
de franc,
és que et donen alguna cosa gratis i vens el teu ànim al diable,
però l'Instagram t'espia, saps si tu t'agrada, doncs, les samarretes de futbol,
clar,
si t'agraden els perfums,
clar,
si t'agraden els discos. I llavors,
sí, sí,
l'anuncit,
sí,
que t'arribaràs d'això.
I no te'n dones compte i acabes això en mans de les grans companyies, que al final són les que estan al darrere de tot això, no?
De tot això que hem comentat avui, que has abordat, doncs, en aquest tema d'avui, hi ha potser la preocupació de moltes famílies que ens escoltes, sobretot amb les noies adolescents. L'efecte perniciós que està tenint, doncs, aquesta comparació, que és el primer terme que has fet,
sí,
amb els cossos idealitzats.
Si ens passa a les adultes, imagina't a les joves, no?
Que són molt més vulnerables, no?
I totes aquestes fotos que estan retocades, i tots els filtres que hi ha, és que si a vegades jugues amb Snapchat per veure, doncs, jo què sé, llengua de gat, no sé què, hi ha filtres que et canvien la cara i dius, ostres,
sí, 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 sí,
és que no sóc la mateixa persona,
sí,
que guapa,
sí,
així,
sí,
no?
Sí,
sense,
sí,
arrugues,
sí,
sense taques, amb aquestes pigues super ben posades,
sí,
aquest,
sí,
brillo,
sí,
aquests ulls... Llavors, hi ha gent que és com addicta a posar-se aquests filtres, no? Que ja no se saben veure d'una altra manera. Clar, això és molt perillós. En adults, imagina't en nens i nenes, no? Que viuen buscant aquest ideal, quan en realitat lo perfecte són elles, no? Elles que són reals. Però ens estem perdent pel camí.
Doncs això, les xarxes, en Vanessa introduïa la qüestió, doncs, si són bones o dolentes, o si són un perill, una oportunitat, doncs poden ser les dues coses, no?
Segons l'ús que en fem, no? Llavors el que hem de fer és intentar seguir totes aquestes estratègies que hem dit per fer un ús conscient de les xarxes i fins i tot ens podem plantejar un petit repte de cara a aquests propers 15 dies fins a la propera secció d'intentar proposar-nos passar un dia sense xarxes. no sense mòbil, potser, perquè sense mòbil igual seria massa bèstia, si t'han de trucar, si t'han... però sense xarxa, sense Twitter, sense Insta, sense aquelles xarxes, a les... sense Facebook, fins i tot WhatsApp, diria, no? Que et truquin si t'han de dir alguna cosa. I a veure com ens sentim i anotar quines sensacions tenim, com ens notem en el nostre estat d'ànim, com ens notem en la nostra concentració, si podem estar més focalitzats, si estem més tranquil·les. Hi ha moltes vegades hi ha gent que diu ara no canvio de país i no tindré roaming. Ostres, i què faràs? Ostres, doncs estar supertranquil·la. Un dia sense mòbil, avui en dia és com un regal, no? Intentem fer aquest experiment, anotem com ens sentim, no? Quin impacte hi ha damunt el nostre estat d'ànim. I això també ens donarà moltes pistes de realment l'efecte que està tenint allò damunt naltros.
Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Podem seguir, com sempre, les nostres xarxes socials, les vostres, les nostres, perquè pengem sempre la teva entrevista en el Facebook i al web, però sobretot també doncs, a Vanessa Parellada, doncs, en aquest cas doncs, a la teva pàgina doncs, en professional.
Ho miraré, dono...
Podeu sempre apropar-vos-hi, també és un missatge, com sigui.
Perfecte.
Gràcies, un parell d'anuncis i tornem de seguida.
Fins gràcies ara. A vosaltres.